Llavors, nosaltres també avui presentem una campanya en defensa del monument a Colom en aquest sentit, sempre respectant aquests elements històrics com a marc clau, 1, per considerar el passat, i 2, per tenir-los com a referent i projectar el futur a partir d'aquests elements. En tot cas, deixo pas a Jordi Bilbeny, que és el cap de recerca, que ell podrà ampliar tot el que vosaltres pregunteu i considereu. Ell primer farà una petita reflexió, també.
Sí, bon dia, gràcies per venir. De fet, nosaltres fa anys que estem defensant que en Colom és català, seguint un cúmul d'historiadors i erudits que fa més de 100 anys que ho propugnen, i simplement hem aprofitat ara aquesta vinentesa del debat polític sobre si cal retirar o no l'estàtua d'en Colom per continuar parlant del nostre passat. L'Albert ho ha dit molt bé, que nosaltres som anticolonialistes, antiimperialistes i estem totalment en contra de qualsevol genocidi perpetrat en qualsevol part del món. I dit això, nosaltres, a banda d'això, el que intentem és recuperar un passat que s'ha estat esborrant durant segles per la censura d'estat i per la Inquisició, però com passa amb tots els crims, sempre hi ha pistes en l'escena del crim, no? Sempre queden rastres. I aquests rastres és el que us volem presentar, perquè entengueu que no és un tema de nacionalisme, ni de vanaglòria, ni de presumptuositat, ni de posar-nos medalles, defensar que en Colom és català, sinó que és un tema de justícia històrica i de recerca intel·lectual. Us he donat uns petits dossiers. Si mireu la primera pàgina, aquí es parla de la família dels Colom de Barcelona. Quan hem d'emmarcar un personatge històric en algun lloc, ens cal emmarcar-lo en una família. Doncs tenim a Barcelona una família molt ben estudiada, ja des del segle XIV fins al segle XVII, que és la família dels Colom. Aquests Colom són els fundadors de la Taula de Canvi, que és el banc públic més antic d'Europa, són els fundadors de l'Hospital de Sant Pau, de la Santa Creu, avui dia dit de Sant Pau i de la Santa Creu, són almiralls, són professors, són cartògrafs. Un d'aquests Colom, el que teniu aquí, primera, segona, tercera línia, en Francesc Colom, ardiaca del Vallès, va ser president de la Generalitat. Per tant, que en Colom tingués càrrecs polítics no li venia de nou, perquè ja els tenia a la seva família. Són homes que participen en el món de la diplomàcia política. En Joan Colom, que es casa aquí amb la Margarida d'Alòs, és l'ambaixador de la Generalitat a l'Empordà, és una mena de síndic de comptes durant la Guerra Civil Catalana del segle XV, i també és capità de nau, té tasques quasi de governador durant la guerra, i tot això ens porta a creure que un d'aquests Colom, d'aquesta tercera línia, havia de ser un d'aquests membres de la nissaga de los Colón, perquè els Colón no són res més que els Colom. De fet, a nivell fonètic ja se n'ha parlat moltíssim. Colón és la mala pronúncia d'en Colom català. Ens diuen que Colom, quan llegó a Espanya, se arregló l'apellido. No se l'havia d'arreglar, perquè si es deia Colombo, en castellà es pot pronunciar perfectament. I ens deien que s'amagava també, que s'amagava i que s'amagava. De fet, no es podia amagar un personatge de la seva alcúrnia. Si es poguessin amagar els jueus, no hi hauria hagut diàspora. No, quan el Ferran el Catòlic hagués dit tots els jueus fora d'Espanya, no hauria marxat ningú, perquè tots s'haurien amagat. Per tant, hem de començar a pensar que hi ha una ocultació premeditada i que no la fan els mateixos personatges, sinó que la fan la Inquisició i la censura d'Estat, amb tot un grapat de lleis al darrere. Tenim documents sobre en Colom. Per exemple, al segon full us presento una carta que s'ha dit a Roma el 1493, i a la primera línia podeu llegir Epístola Cristòfori Colom. O sigui, a Itàlia, quan s'explica la carta d'en Colom, es tradueix en llatí, no se li diu Colombo ni Colón, se li diu Colom, per alguna raó. Aleshores, potser es declina el nom Cristòfori, perquè declinar un nom no atempta contra la seva personalitat, i en canvi es marca molt bé la nissaga del cognom, deixant-lo en la llengua original. Per tant, tenim un Colom que signa Colom, o sigui que Cristóbal Colón se li diu Colom a Itàlia. Però resulta que Alemanya, i aquest és el tercer full, Alemanya, quan editen aquesta carta i la tradueixen a l'alemany, es parla de Cristóforos Colón von Hispania. O sigui que els alemanys podien haver escrit Cristóforos Colón von Itàlia, perquè aquesta carta és del 1497. Afortunadament va estar desapareguda durant uns segles i a final del segle XIX va aparèixer i ara nosaltres la podem tenir amb molts, molts pocs retocs. Per tant, els alemanys del segle XV veien a Colom com un hispà. Però si era hispà i a Castella sempre va ser tingut per estranger, i només heu de consultar qualsevol biografia i qualsevol història, Colón estranjero, un pobre estranjero, pam, estranjero en Castilla, no dominava la llengua, etc, etc, etc. Doncs si és hispà i no és castellà, doncs és possible que també fos català, no? Aquí teniu l'escut d'armes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ve, apareix en un llibre de començament del segle XVI, el 1503, apareix en uns textos, apareix aquest escut d'armes, podeu veure com s'ha interpretat el Castillo y el León, de les armes del Castilla y León, a baix les islas que ha descubierto, les anclas de los almirantes de Castilla, que diuen, si bé diversos heraldistes han dit vaya, vaya, animalada, no? Los almirantes de Castilla, cadascú té les seves pròpies armes, no hay unas àncores para todos los almirantes. La qual cosa ens indica que aquí hi ha hagut alguna mena de retocs. I a baix veieu una banda amb dues cotisses, que és una banda més fina a costat i costat. Els entesos diuen, aquest escut d'armes és el que tenia la família Colom abans que a Barcelona els reis catòlics li augmentessin l'escut amb armes noves. Li donen, com a serveis que ha fet a la corona, doncs els símbols de Castella i Lleó, com que ha descobert unes illes, doncs li donem les illes, també les hi posem aquí, les àncores perquè és un almirall, però tots estan d'acord a dir que les de baix de tot són les que no es van modificar amb l'ampliació de les armes. I no es va modificar una banda amb dues cotisses. La banda amb dues cotisses tenim també, perquè diversos historiadors han dit quina família pot ser aquesta que té una banda amb dues cotisses. Aquí teniu a la dreta un mateix escut amb una banda amb dues cotisses, que és a la capella, amb una capella del claustre de la catedral de Barcelona, i és les armes dels Bertran de Barcelona i de Gelida. Si tornem al primer full, veureu que Cristòfor Colom, aquest que identifiquem amb en Joan Colom, té per mare la Caterina Bertran. Pare Joan Jaume Joan Colom, mare Caterina Bertran. Per tant, si en Colom fos un Bertran, si Cristóbal Colón fos un Bertran, podria tenir les armes dels Bertran? Doncs efectivament, en aquest escut d'armes ho podeu veure, Cristóbal Colón. Segons un escut que apareix en uns textos de començament del XVI, té aquestes armes i coincideixen amb les dels Bertran. Per tant, ens anem configurant una mica la idea que Colom podia ser català, i si era català, quina llengua havia d'utilitzar? Doncs segurament utilitzava la llengua catalana, i tots els seus escrits traduïts demostren, com ja s'ha dit per multitud de filòlegs, rastres de catalanades infinites. No? Colom, tothom que ha estudiat des d'una perspectiva mínimament objectiva, des de americans al segle XIX, expliquen que els seus textos desborden de catalanades. Però la carta que ell va enviar als reis, aquesta carta que hem vist traduïda a l'alemany i traduïda al llatí, aquesta carta, en quina llengua original es va escriure? Doncs el seu fill ho apunta i diu letra en català, enviada a l'escrivà, no a l'escrivano, de Ració, any 1493, en català. La carta que en Colom envia als reis i a l'escrivà de Ració és en català, la guarda el seu fill, el que passa que va desaparèixer fa uns segles, però no han fet desaparèixer el fitxer on va registrar el fill la carta, i anota perfectament que la carta en què en Colom va escriure és la carta en català. Us he posat també un parell de fulls perquè veieu si es pot arribar a identificar amb elements de la història que se'ns explica Cristóbal Colón amb aquest Joan Colom i Bertran. Doncs amb dos tenen un fillereu que es diu Diego, que en català Jaume, un té un germà eclesiàstic diu Diego, l'altre també que es diu Jaume, té un germà que es diu Lluís, l'altre també, ho podeu veure. Realment, amb dues o tres casualitats, els jutges condemnen o exculpen. No? Quan investiguem un crim, doncs hi ha l'empremta, hi ha una gota de sang, hi ha una imatge d'alguna càmera oculta, amb dues o tres pistes, aquestes serveixen per identificar algú. Nosaltres en tenim més d'un centenar de pistes per identificar en Colom, Cristóbal Colón amb en Joan Colom, i on aquí us en poso una trentena perquè veieu que hi ha arguments. Com us deia, si en Colom és català, va anar amb unes naus catalanes a Amèriques i va sortir d'algun lloc català. Aquí us poso un gravat també d'aquestes cartes de 1493, ampliat, clar, on podeu veure, no sé si us ho fixeu, a la fortalesa que hi ha a banda esquerra, una bandera, amb una fortalesa, amb una bandera que sembla la bandera espanyola, oi? Ho veieu? Bé, al segle XV la bandera espanyola no existia, i existien les banderes i els escuts de Castella i de Lleó, i les banderes catalanes que podien tenir dues, tres, quatre, cinc barres, etc, etc, etc. A la nau d'en Colom, a proa, veieu també uns escuts, veieu el de la dreta, també, que sembla un escut espanyol, però que en aquell temps, és clar, com que Espanya no existia, això hem d'interpretar que és l'escut català. Què passa en una reedició posterior? Doncs si gireu pàgina veureu que la bandera ha estat tapada, tant la de la fortalesa d'on surt en Colom com a la proa, amb la qual cosa vol dir que la censura castellana o espanyola, aquests escuts i aquestes banderes els molestaven. Vol dir que no se'ls sentien propis. Si la censura espanyola castellana no sentia pròpies aquestes banderes, és que evidentment eren catalanes i per això les oculten. També tenim en un gravat del segle XVI les tres caravel·les arribant a Amèrica amb unes banderes, com podeu veure, que tenen quatre barres. Aquest gravat es reprodueix 150 anys després en un altre llibre i podeu veure a la dreta com les banderes catalanes desapareixen absolutament del mapa. Realment els censors cobraven, pertanyien a una organització d'estat i feien la feina. Però com us deia, sempre s'escapen coses. Una de les coses que no han pogut retocar mai és que en Colom era virrei. I com podeu entendre, virrei vol dir el segon rei. Virrei és el delegat del rei, i en aquella època els virreis eren membres de la casa reial. Nosaltres defensem que Cristóbal Colón mai, el llaner, genovès, plebeu, sense estudis, sense cap vinculació, ni amb la noblesa, no podia ser mai virrei ni estar emparentat amb la casa reial. En canvi, els Colom de Barcelona sí, perquè sabem que tenien molta relació amb la reialesa catalana durant la revolta de la Generalitat del segle XV, al davant de la qual hi ha els Colom de Barcelona. Un d'aquests Colom és ambaixador a Portugal, té relació amb princeses portugueses i s'acabaria casant, perquè hi ha estudis que on ho podem demostrar, amb la germana de Pere IV, rei dels catalans, durant dos anys, del 64 al 66. Si aquest Colom es casa amb la Felipa d'Avis, princesa catalana de la casa reial catalana, descendent de Jaume d'Urgell, és evident que en Colom havia de ser un príncep i per això podia ser virrei. Doncs l'últim document que us posto a consideració és una llista, un llibre de 1710, una llista on a la dreta podeu veure un seguit de fets de la història de Catalunya interpretat sobre uns textos antics. Per tant, diu Alfonso V morió en Nàpoles, és cert que Alfonso V va existir, que morió en Nàpoles, és cert que hi va haver un altre rei que es deia Juan II, és cert que hi va haver un altre rei que es deia Fernando el Católico, és cert que junta ser Castilla con Aragón, és cert que hi va haver la conquesta de Granada, és cert que hi va haver la conquesta de les Índies, i és cert que hi van haver uns fets que van propiciar Colón i Cortés, i després és cert que va arribar Carles V. Com us hi fixeu, Colom i Cortés estan esmentats entre els reis de la nació catalana, en una llista de fets de la nació catalana. Per tant, És molt curiós observar com les dades, si les enfoquem bé i som capaços de mirar per sobre de la distorsió de la censura, ens porten a comprendre un Colom català, humanista, noble, navegant, amb càrrecs militars, amb estudis de dret, amb fiscalitat, fill de mercaders, que participa en guerres, que és un cabdill revolucionari. Això ens enquadra molt millor que no pas un home sense estudis de cap mena, que no sap llegir ni escriure, que sapiguem encara ningú ens ha portat un escrit fet per el Colombo genovès i que aquest senyor arriba a Espanya i el rei Ferran li el posa d'emperador, no? de virrei hereditari a totes les terres d'Amèrica. Això és una cosa inaudita que no torna a passar mai més, que un plebeu sigui virrei i es faci càrrec dels assumptes d'estat des de el cim més alt de la piràmide del poder. No? Nosaltres defensem això, fa molts anys que ho defensem, sempre a través d'explicar ben bé que hi ha hagut una censura. Vosaltres sabeu que la Inquisició va existir, tothom sap que la Inquisició va existir. Ara, què feien els inquisidors? A més de dormir, de dinar i de fer família. Feien alguna cosa? Sí, arreglaven els textos històrics, com en tenim desenes i desenes de proves, de queixes, de denúncies, no? Els autors ho diuen en els seus llibres, tant si és en clau com els pròlegs de les edicions d'aquests llibres, tot això ho van dient i redient. I per això en Colom, si és català, torna a Barcelona. Torna a Barcelona, és rebut multitudinàriament pels barcelonins, això segurament tots heu vist algun gravat o algun dibuix, heu llegit alguna crònica, imagineu-vos avui dia, o aquella època, no? Que en Colom és genovès, els mariners són andalusos i extremenys, els reis de Castella ho promouen, la reina Isabel prohibeix als catalans que hi vagin i tot Barcelona ho celebra, això no té ni cap ni peus. En canvi, si Barcelona ho celebra i en Colom torna aquí i tornen aquí amb els mariners i des d'aquí es preparen unes corts generals per la segona expedició i tota la documentació expedida des de Barcelona fa referència al segon viatge i està signada també a Barcelona, és que potser Barcelona i Catalunya i els catalans i en Colom tenien alguna cosa a dir en aquell moment que ens ha estat esborrada de la història. Nosaltres intentem aportar aquesta documentació perquè canviï la perspectiva de la història. I m'agradaria tancar això amb el que van fer al monument. Al segle XIX tenien molt més coneixement dels fets d'Amèrica que el que hi ha avui en el món acadèmic actual. Però molt més. Hi ha els dos grans volums de la història de Catalunya, hi ha dos grans volums de la història de Catalunya fets per en Víctor Balaguer i per l'Antoni de Bofarull, que parlen abastament de com la nostra història és manipulada pels cronistes castellans i com s'ha de reexplicar la nostra història en funció de les quatre engrunes que ens han quedat. I aquestes engrunes que ens han quedat són les que intenten recollir els homes que van alçar a final del segle XIX el monument en Colom, posant-lo en el mig, no, al centre de les Rambles, al peu de la ciutat. De fet, és el monument més gran dedicat en Colom al món i no era per lloar ni el mercantilisme, ni l'esclavisme, ni l'imperialisme. Era com un intent perquè la nostra història fos visible per tot el món i fos visible un altre cop per nosaltres mateixos. Tenim més proves explicant que en Colom no era un esclavista. De fet, fa un seguit d'instruccions perquè es defensin els indis, no se'ls hi toqui res que ells no vulguin canviar, que els canvis, que no vagis amb un picarol i t'emportis un collaret d'or, que no poden tenir esclaus, que els soldats han d'arribar allà i complir les normes al peu de la lletra, que han de llaurar cadascú els seus camps, que s'han de construir les pròpies cases. I justament per això, perquè molts es van enfadar de no poder arribar allà i que fos xauxa, no? I recollir l'or de tot arreu i tenir esclaves i sexe lliure. Com que tot això en Colom es va posar a ratlla, hi van haver queixes i el rei va destituir en Colom. També en una carta que hi ha inclosa en la documentació adjunta, veureu que en Colom surt del segon viatge al setembre aquí, que arriba a finals de novembre a Amèrica, el 94, i a l'estiu del 95, perdó, arriba el 93 i l'estiu a final del 93 i a l'estiu del 95 ja està engrillonat a Barcelona. Per tant, amb un any i mig de comandament sobre tota la colònia, va poder organitzar tot el genocidi posterior? Va poder organitzar que anessin a l'Àfrica i portessin esclaus durant 3 segles? Va poder organitzar que tiressin amb avionetes productes tòxics sobre la selva amazònica, que contaminin els rius, que desforestin el bosc? Estava al darrere del Ku Klux Klan? Bé, jo penso que una lectura seriosa dels fets ens posa en Colom com un represaliat més, i la seva biografia no només es dignifica si és català, sinó que es dignifica per ella sola, perquè sí que es va oposar. I de fet la seva mà dreta, que era el pare Bartomeu Casas, dit també Bartolomé de les Casas, aquest és conegut universalment com el defensor dels indis. Si les Casas, que era la mà dreta d'en Colom, és conegut com un defensor dels indis, com un antiesclavista, com un defensor de la dignitat indígena, és que seguia les normes d'un esclavista i d'un genocida? Per mi tampoc no té cap ni peu, sinó que la mostra més clara que en Colom defensava la dignitat i la llibertat dels indis és que el seu continuador intel·lectual també va ser un defensor dels indis, i de fet aquí a Molins de Rei amb Carles I va fer una gran convenció per crear unes lleis que protegissin els indis de totes les malvestats que els soldats i d'altres colons exercien en aquelles terres. Jo m'interesso per en Colom no tant com a català, sinó m'interesso pels seus valors ètics, pels seus valors humans, pels seus valors espirituals, pels seus valors polítics, pels seus valors de lluitador irreductible. Va perdre les cases, va perdre els béns, la va separar de la família, va haver de viure a l'exili, va ser tancat a la presó, el van destituir de tots els seus càrrecs. No és un model bàsic, no, de personatge que està traficant amb esclaus amb el consentiment del poder, no, sinó que és un personatge molt incòmode al poder, i per això va patir el que va patir. Algun historiador diu que va morir tancat a la presó de la Inquisició. Jo això no he pogut documentar, però també hi ha aquesta sonsònia popular que en Colom va morir pobre, maltractat i tancat a la presó. Si això no és del tot cert, que penso que no es pot documentar tot, sí que respon a una mena de veu que ha anat passant de generació en generació d'un Colom maltractat i perseguit. I aquest és el Colom que a nosaltres ens interessa, no? El Colom, com us deia, humanista, el Colom profundament espiritual, profundament respectuós, un Colom mercantilista. Sí, és normal que la gent mercadegés en aquelles èpoques, però també un Colom revolucionari fins a la mort. I us passem la paraula.
Sí. Qualsevol comentari, consulta, pregunta, puntualització, si voleu alguna frase concreta. Sí. Nosaltres ens hem posat en contacte i hem demanat una trobada amb la CUP i estem pendents que ens confirmin la data. Ells de moment valoren que la proposta que fan engloba una sèrie de paràmetres anticolonialistes, és una cosa visual de cara al món. Jo crec que el seu objectiu era sacsejar aquest entorn en el que ens movem de les dictadures i dels referents històrics que permeten visualitzar les massacres i els genocides, però també nosaltres responem que cal preservar aquests elements bàsics i que justament el Colom que hi ha en el seu monument és el contrari del que ells estan acusant.
Sí, bàsicament és això, no? Jo penso que la moció que volia presentar la CUP té dues cares, una amb la qual estem totalment d'acord, com us he dit abans, la cara antiimperialista, anticolonialista i antigenocida, això ho entenem perfectament. El que no entenem és com s'ha focalitzat en en Colom, eh? Potser per l'imaginari que estan tirant a terra Amèrica imatges colombines, no? Per alguna raó, si haguessin conegut el rerefons, la història del monument, la història de la Inquisició, la nostra història oculta, potser haurien entès també com nosaltres defensem que en Colom no és un monument al colonialisme, sinó un monument a la restauració del nostre passat esborrat.
I
sí, algun suport el anem, de fet són aquest de matí, em sembla que hi havia 180 adhesions i encara no s'ha fet públic, no? Jo podria remarcar la d'Antoni Albà, que direu, home, és normal, no? Per Antoni Albà, encara que no, és una persona molt, molt preparada i de fet, tot el que diu té fonament. I després hi havia també la signatura d'en Carles Mora i d'en Josep Manel Ximenis, que són dos batlles d'Arenys de Munt, un batlle i l'altre regidor també quan es va tirar endavant la primera consulta. De moment hi ha això. Nosaltres pensem que aquest manifest ha de recollir també la voluntat de fer perdre també la por a molts professors universitaris que amb la boca petita ens donen suport, però després en públic ja els hi costa més. Volem aconseguir això, no? Escriptors, intel·lectuals, professors i, clar, i evidentment, i qualsevol altre personatge que tingui un cert incís en l'àmbit de Catalunya.
A nivell individual o personal, sí, hi ha persones que, hi ha referents, regidors, diputats que ens donen suport o que ens pregunten, ens consulten.
Suport parlat, eh? Sí. Suport parlat. Algun mitjà ha dit que estem subvencionats per la Generalitat. Això és totalment fals. La Generalitat, a nivell oficial, no ens ha donat ni un duro. Una altra cosa és que tu vagis a fer una conferència en un poble on hi hagi un convergent i la conferència la cobrem. Aleshores, clar, si en lloc d'un hi anem 10, doncs es multiplica per 10 el pressupost, però això no és un suport, perquè tot plegat n'estem parlant de 3.000 euros per 5 dies d'universitat. 3.000 euros, no 3.000 milions, 3.000 euros d'un ajuntament puntual per una universitat de 5 dies. Això, clar, no es pot extrapolar. Fora d'això, tots són molt previsors i ens donen alguns suport a nivell personal, però com a partit no hi ha res signat, absolutament res.
I tampoc ho pretenem.
Si no hi ha més preguntes, jo volia encastellar. Aquí en el document que ens heu passat hi ha el comunicat que heu fet sobre, bueno, tot el tema, no, de la CUP, si us podeu fer en castellà un resumen de los puntos clave de qual és vostra postura respecte a esta petició.
Què és això?
Bueno, no. Aquí. Vols fer-ho tu?
Tu mateix. No.
Vale. Nuestra postura ha sido muy clara y por escrito y por voz, por palabras. La primera es que somos una entidad de estudio e investigación sobre la historia y elementos que han estado usurpados y escondidos durante siglos por la corona castellana. Dos, somos anticolonialistas y anti-exterminio de cualquier persona, colectividad o humanidad que haya en la tierra. Tres, nuestro debate abierto por la moción que presenta la CUP mañana en el Ayuntamiento de Barcelona está para nosotros centrado en intentar situar el monumento como una entidad de elementos históricos y para bien de recuperar el pasado que ha estado escondido. El monumento a Colón o a Colom en Barcelona contiene diferentes puntos y elementos que constatan lo que desde la Fundación Nova Historia estamos defendiendo sobre un Colom catalán, un Colom vinculado a la Casa Real y un Colom almirante, virrey, rodeado de nobleza catalana y además un aventurero, cosmógrafo y persona que ha estado al frente de diferentes aventuras en la historia, pero siempre desde el punto de vista conciliador, cristiano y respetuoso con los indios. De hecho, nosotros apuntamos siempre que el padre Casaus o de las Casas fue la persona que más cerca estuvo de Colón en los principios de respeto a los indios.
Acaban de comentar sobre la CUP, han pedido un encuentro
Sí, nosotros consideramos y entendemos que la CUP Barcelona ha presentado una moción amplia en la que introduce elementos como la crítica y el intento también de destruir el monumento a... perdón. No, l'altre, el...
Antonio López,
considerado un esclavista y vinculado también a los güey y a los esclavistas de catalanes y españoles que ha habido. Y además entendemos también que ponen un punto crítico respecto a la figura de Colón por todo lo que se ha dicho de él y que nosotros puntualizamos y que intentamos marcar más desde el ámbito de la historia.
Sí.
Un poco en la línea de lo que comentaba mi compañera en castellano también, responder porque es que la CUP acaba de tener una rueda de prensa en la que ha ratificado la propuesta que ha hecho esta semana y que la mañana al pleno, y ha reiterado que bueno, Colón es un elemento que enaltece el colonialismo y la sumisión de los pueblos latinos.
Bueno, es que sobre interpretaciones y pues no hay límites, ¿no? Tú puedes creer que Colón es un elemento y símbolo del esclavismo, puedes creer que por culpa de Colón, pues esto, ¿no? Se está destruyendo la selva amazónica y no quedan nativos en las Antillas. Y puedes creer que no, que Colón fue simplemente un hombre de su tiempo, con un gran humanismo, un escritor, con una profunda religiosidad, un cristiano practicante y que practicaba también con el ejemplo, una persona respetuosísima con los indígenas, que hace unas instrucciones muy detalladas para que no se les toque un pelo, para que nadie se sobrepase un ápice, y tenemos dos visiones diferentes. Como las dos visiones diferentes no pueden ser verdad las dos a la vez, pues yo pienso que la visión que tiene la CUP es una visión ideológica. Esta es una visión ideológica y no histórica. Que estemos en contra del genocidio indígena, nosotros también estamos en contra de todo genocidio, no como catalanes lo estamos viviendo. Que estemos en contra del colonialismo, también estamos en contra del colonialismo, como catalanes lo estamos viviendo, y que estemos en contra de todo imperialismo, pues sí, pues efectivamente estamos en contra del mismo imperialismo. Pero la visión que tenemos sobre Colón está marcada básicamente porque tenemos unos datos y unos estudios pues que ellos, por cuestiones ideológicas, no han tenido acceso o no han querido acceder a ellos, porque estamos conviviendo en el mismo país, en un mismo ámbito de información, y ellos sabrán por qué ven a Colón de esta manera. A lo mejor es porque en la escuela pues o en el instituto o en una película lo han visto así. Hasta hay hay una película en que se habla Colón, las últimas del com es diu, de Ridley Scott, el Paraíso, aquell Colón del Paraíso. Hay una película que habla también de Colón como protector. De las últimas películas que se han hecho sobre Colón, habla de Colón en términos humanísticos también. O sea, depende, yo creo, que nosotros vemos el mundo en función de lo que tenemos en la mente, ¿no? Y yo creo que ellos tienen en mente un exceso de ideología en este sentido, y por esto lo ven tal como lo ven, ¿no? Yo creo que sí que ha habido colonialismo, imperialismo, intento de exterminar las poblaciones indígenas. Esto es verdad, no lo vamos a negar, no lo puede negar nadie. Pero esto es lo que quería Colón. ¿Colón participó con esto? Si casi no estuvo delante de la organización colonial, si estuvo encarcelado, si hizo unas instrucciones para defender a los indios, y su máximo representante intelectual es el padre de las Casas, que también dio su vida para defender los derechos de los indios. Yo encuentro una propuesta poco afortunada. O sea, la propuesta en sí en sí, de hacer algo para poner límite o freno al imperialismo y al colonialismo y al genocidio, esta la suscribiría. Yo, de hecho, he hecho ya a lo largo de mi vida como escritor y como investigador y como persona pública, he hecho manifestaciones en este tono y en este aspecto, pero no sobre la figura de Colón. Yo creo que ellos aciertan en denunciar lo que denuncian, pero se equivocan al ponerlo sobre la figura de Colón. Yo creo que esto es totalmente desafortunado. Es como si alguien se enfadara con Hillary por toda la mierda que hay al pie del Everest, o alguien que se enfadara con Washington, ¿no?, con los primeros padres de la independencia de América, porque el Ku Klux Klan ha matado negros. Es que creo que no se debe confundir los procesos ni las situaciones. Sí, nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora, continuar dando información en la línea que los hemos dado a ustedes, a través del web, a través de nuestra universidad, a través de nuestras conferencias, de nuestros simposios, y también ahora, aprovechando pues que el tema Colón es un tema candente, hemos programado una recogida de firmas para que se debata de una manera seria la nacionalidad de Colón y se intente preservar el monumento a Colón, porque es un monumento a favor de la historia de nuestro país, que, como os he dicho, ha sido durante siglos borrada y cambiada premeditadamente gracias a las leyes de la censura de Estado. Sí, evidentemente. Hay una fecha para que nos podamos reunir con ellos, pero ellos ya han presentado la moción. Yo no sé hasta qué punto la presentarán, hasta qué punto después se puede retirar o no. Aunque todos sabemos ya de antemano que no se aprobarán, porque hemos oído los diversos portavoces de los partidos políticos que están en el ayuntamiento, todos lo hemos oído, y al margen de si la presentan o no, estamos convencidos que no se aprobará. Pero el hecho es que no si se aprueba o no, sino que unos catalanes revolucionarios, independentistas, anticapitalistas, pues vean en la figura de Colón un personaje distorsionado, tan distorsionado como lo venía. Y esto nosotros, en lugar de sacarnos pues de quicio, lo que nos da es oportunidad para volver a explicar lo que hace ya decenios que explicamos. O sea, alguien ha apuntado que si detrás de la propuesta de la CUP no había la mano de algún socio de Nova Historia, porque nunca se había hablado tanto de Colón y de los catalanes y de si Colón... O sea que mejor no podía ir esta patinada, pues que creo que es la moción de la CUP. Pero gracias a esta moción, pues ustedes están aquí, nosotros estamos dando información a los catalanes, hemos hecho manifiestos, se lee, tenemos un escrito en el web que ha tenido más lecturas en un día que los demás casi artículos en todos los años. O sea, esto suscita un debate social profundo, porque está en el alma de muchos catalanes pues la injusticia que se cometió con Colón, que es un poco la injusticia que se ha cometido con nuestra historia, que al final de todo es la injusticia que se ha cometido con Cataluña.
Molt bé. Qualsevol aclariment el podeu fer via web o ens podeu trucar o el que sigui. Moltes gràcies.
Si teniu algun company o algun conegut que penseu que li pot interessar el dossier, doncs els hem portat per a vosaltres.